Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? És divendres, ja és divendres, 28 de febrer del 2025. Ara mateix a la Bisbal hi tenim 12 graus, a Palafrugell 11, a Begur 10. El temps avui al Baix Empordà serà força assolellat al matí amb temperatures estables, però a partir de demà dissabte els núvols guanyaran protagonisme acompanyats de fort vent de gregal que farà baixar la sensació de calor. Les temperatures seran, doncs, més fredes. Avui al Supermatí explicarem que els empresaris turístics critiquen l'augment de la taxa turística. Alerten que la mesura pot afectar l'arribada de visitants i reclama que els ingressos es destinin exclusivament a millorar infraestructures turístiques. Ja ho veurem. El Consell Comarcal del Baix Empordà reclama més recursos pels serveis socials. Així ho han reclamat el nou director dels Serveis Territorials de Drets Socials de la Generalitat. I també explicarem que Begur fa un pas més per definir el seu futur urbanístic. L'Ajuntament ha aprovat un text, es diu text refós d'alternatives del Pla d'Ordenació Urbanística, però el que és un document que adapta el planejament municipal al planejament urbanístic a les normes mediambientals vigents. I també explicarem que Palafrugell reforçarà la senyalització de la càmera de control de trànsit de la carretera Vella, que aquest estiu ha deixat moltíssimes multes. L'Ajuntament vol evitar confusions i sancions innecessàries amb una millora que s'implementarà abans de Setmana Santa. Les 8 i pràcticament 2 minuts ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí entrevistarem en Xavier Ponsatí, que és director del club de tennis La Bisbal, per parlar del torneig internacional 8a de tennis femení que se celebrarà el mes que ve a La Bisbal i que s'ha presentat aquestes últimes hores. I també parlarem amb Esther Torrent, que és presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments, sobre la nova eina per combatre allotjaments turístics il·legals i l'impacte de l'augment de la taxa turística. I avui, com cada divendres, doncs això, tindrem dues entrevistes i la prèvia esportiva del cap de setmana amb en Sergi Villena. Això serà de seguida, però abans... Saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
Carla Saló, bon dia.
Hola, Maria, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Oriol Bernà.
Hola, molt bon dia.
I Sergi Villena.
Hola, bon dia.
I jo mateix, que sóc en Dani Cortés.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La Federació d'Hostaleria i Turisme de Girona rebutja l'increment de la taxa turística.
La Federació Gironina considera que una taxa més elevada podria fer que els visitants optin per altres destinacions amb impostos més baixos. Per això els empresaris exigeixen mecanismes urgents per evitar que aquest augment posi en perill la sostenibilitat del sector.
El finançament i el transport adaptat són alguns dels reptes en matèria de drets socials del Consell Comarcal i el Baix Empordà. I per això el Consell Comarcal doncs, és el que ha reclamat als Serveis Territorials de Drets Socials i Inclusió.
Sí, el Consell Comarcal del Baix Empordà va rebre ahir la visita del nou director dels Serveis Territorials de Drets Socials i Inclusió Girona, David Álvarez. La jornada va servir també per abordar millores en el finançament dels serveis destinats a persones amb discapacitat intel·lectual, especialment el Servei Ocupacional i el Centre Especial de Treball.
I el que explicàvem, Begur fa un pas per adaptar la normativa urbanística a les normes, al Pla Director de Protecció de la Costa Brava. S'ha aprovat un text, el text d'avançament del Planejament d'Ordenació Municipal.
El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal actual està desfasat i ja no s'ajusta a les exigències normatives actuals. Per això el consistori ha impulsat una revisió per complir amb el Pla Director Urbanístic de sòls no sostenibles del litoral gironí i altres regulacions ambientals i territorials.
I a Palafrugell l'Ajuntament millorarà la senyalització de la càmera de la carretera Vella. Sabeu que es va canviar del tot la carretera Vella, les característiques de la carretera Vella que porta de Palafrugell a Calella, que això va generar moltíssima polèmica, perquè hi havia molta gent que estava acostumada a passar per aquella carretera i es va posar una càmera de seguretat, però potser que no estava prou senyalitzada i això ha generat algunes multes. Doncs bé, ara l'Ajuntament millorarà aquesta senyalització per avisar que si passes per aquesta carretera et posaran una multa i respon així a les peticions de la Plataforma per la Mobilitat Sostenible Palafrugell. I estem d'enhorabona al Baix Empordà perquè Emma Stratton, l'artista de Pals, s'endú el premi a millor artista revelació de clàssica dels Premis Underrock.
L'artista de Pals ha estat guardonada amb aquest premi pel seu primer disc, Sidnesi. Els premis que han reconegut els millors treballs de clàssica, jazz i públic es van entregar ahir matí al Centre Cultural La Mercè de Girona.
El fotògraf Salvi Danés explora la vida i el paisatge de l'Empordà a la mostra L'Instint, que la Fundació Vilacases inaugura demà dissabte al Palau Solterra de Torroella.
L'exposició, que podrà visitar-se fins al 8 de juny, inclou unes 60 fotografies de paisatge i també retrats. El fotògraf les ha dividit en dos projectes diferents, un que representa l'hivern i un altre sobre l'estiu.
I ahir parlàvem de la sanglanada que arriba aquest diumenge a Cruïlles amb una gran varietat de plats dedicats al senglar, Maria.
N'hem parlat amb Marco San Giorgio, un dels membres de l'organització d'aquesta trobada gastronòmica que s'organitza al municipi des de l'any 2011. També hem explicat les possibilitats gastronòmiques que ofereix una carn com la del senglar.
I sense deixar la cultura, hi ha una historiadora de Palafrugell que vol conèixer més sobre el trio Pinilla. És un grup que havia actuat a Calella algunes vegades fa molts anys, i la historiadora Rat Gallart està investigant més sobre aquest grup i el tipus d'acordió i la música que interpretaven. Ja s'ha posat en contacte amb les famílies dels artistes i l'Arxiu Municipal, però demana ajuda a la població de Palafrugell per si algú, si hi queda algú que en tingui algun record d'aquest trio Pinilla. I el que us dèiem, avui parlarem del novè torneig internacional de tennis femení Sol Gironès 8 a Tour, que arribarà a la Bisbal a partir del 30 de març.
El torneig d'enguany està previst que hi participin jugadores com Marina Besols o Arantxa Rus. En aquesta edició també jugaran, paral·lelament, les competicions individuals i de dobles. El torneig es farà del 30 de març al 6 d'abril a les instal·lacions del club de tennis.
I obrim el repàs de l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana parlant d'un Bisbal Bàsquet que visita el segon classificat de segona federació.
Els bisbalencs van obtenir un important triomf en l'última jornada disputada al Pavelló Vell i van trencar la mala ratxa de 3 derrotes consecutives a segona federació. La victòria davant del Gran Canària per 84-77 va servir per aixecar la moral dels de la Bisbal, que volen donar-hi continuïtat.
En futbol, el Palamós rebrà el líder.
Sí, un Palamós que arriba al partit amb una bona dinàmica. En les dues últimes jornades, triomf davant del Castelldefels i empat al camp de l'Atlètic Sant Just. El Vic, rival d'aquesta setmana al Municipal, serà tot un os, però els palamosins confien que els ajudi el seu bon moment.
I a la primera catalana, el Torroella rebrà el Castellà.
Els torroellencs van empatar la setmana passada al camp del Torelló i són vuitens. L'empat esmentat, sumat a les dues victòries anteriors contra Montcada i Roses, han retornat la calma a l'equip. El partit de diumenge a casa contra el Castellà, que és desè, es presenta com una nova oportunitat de seguir millorant.
I anem ara a la ciutat de Girona. Comencem parlant del Girona de futbol, que aquest cap de setmana rep el Celta.
El conjunt entrenat per Mitchell, que va fer un bon partit al Bernabéu, però va acabar perdent per 2-0, espera retrobar-se amb el triomf a Montilivi. Els gironins no es poden permetre allunyar-se més de l'objectiu de les places europees.
I pel que fa al bàsquet, parlem d'un bàsquet Girona que visita la pista del Bilbao.
Els jugadors entrenats per Moncho Fernández continuen penúltims i acumulen dues derrotes consecutives contra el Granada i la darrera contra el Saragossa a Fontejau. És urgent recuperar la bona dinàmica de partits, com el gran triomf davant de l'Unicaja de fa poques setmanes.
I l'Uni Girona rep el Club Joventut Badalona.
Les gironines continuen segones a una sola victòria del València i intentaran seguir pressionant les líders de la Lliga Femenina amb un nou triomf.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant coses. Per exemple, que Donald Trump i Vladimir Zelensky es reuneixen avui a Washington per tancar un acord sobre les terres rares. Kiev cedirà una part dels seus ingressos a un fons compartit amb els Estats Units i Zelensky exigeix garanties de seguretat a canvi per al seu país. Els grans tenidors d'habitatges hauran de pagar el doble d'impostos a Catalunya. Un acord entre el govern i els comuns endureix la fiscalitat sobre la compra d'immobles per part d'inversors amb l'objectiu de frenar l'especulació. El líder històric del moviment independentista kurd demana el final de la lluita armada. El fundador del Partit dels Treballadors del Kurdistan, aquest moviment independentista, ha ordenat la dissolució del grup i l'entrega de les armes. El PKK, el Partit dels Treballadors del Kurdistan, ha estat enfrontat amb el govern turc durant dècades, lluitant per més autonomia pel poble kurd. Ara defensa en buscar una solució política en comptes de continuar amb el conflicte armat. i el Tribunal Europeu de Drets Humans avala el veto del Tribunal Constitucional Espanyol al Parlament de Catalunya sobre per debatre sobre la monarquia i l'autodeterminació. La sentència conclou que la mesura va ser legal i proporcionada. Hisenda rebaixa l'IVA del pa sense gluten del 10 al 4%. La decisió s'aplica també a altres pans especials i beneficia especialment les persones celíaques després d'una sentència del Tribunal Suprem. I investiguen 4 adolescents a Barcelona per crear imatges sexuals falses de companyes seves amb intel·ligència artificial. Els Mossos han trobat una quinzena d'imatges manipulades que es compartien en un grup de missatgeria. I han trobat morts l'actor Gene Hackman i la seva dona Betsy Arakawa a casa seva. La policia de Santa Fe als Estats Units investiga les causes de la mort de l'actor de 95 anys i la seva esposa, que en tenia 63. Els agents els han trobat en habitacions diferents juntament amb un dels seus gossos. Tot i no trobar indicis clars de criminalitat, consideren les morts prou sospitoses com per mantenir ara mateix la investigació oberta. I ara que són les 8 i 11 minuts, coneguem la previsió del temps. Aquest cap de setmana els núvols seran abundants i farà més fred. Divendres encara dominarà el sol, amb temperatures que no variaran gaire respecte a ahir. Demà, però, els núvols seran més compactes i la sensació de fred serà més intensa a causa del fort vent de gregal que bufarà, alterant la mar de manera notable amb mar de fons. Diumenge esperem un dia fred i gris, amb possibilitat de pluja, en principi poca cosa. La mar estarà alterada amb mar de fons de llevant de 2 metres d'alçada.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I avui el comentari del dia ens l'envia l'editor Xevi Cortadellas.
Gilles Renard va néixer al segle XIX. Va morir l'any 1910, després d'escriure Pèl de Panotxa i els seus dietaris, dos llibres que m'entusiasmen. Tot sovint, en els dietaris trobo frases com aquesta: gent que coneixem de vista i mai de nom. Renard va escriure això el 5 d'abril de 1894, una època en què encara s'anava a peu i en què forçosament el món de tothom era molt més reduït i en què la gent que vivia en un mateix lloc, encara que fos una ciutat tan poblada com París, solia veure's dia sí, dia també i encara a més cada dia. Llavors tenia molt més sentit una frase com aquesta: gent que coneixem de vista i mai de nom. Avui el món ha girat. Coneixem molta menys gent de vista que abans perquè tots ens movem molt més, perquè tots canviem molt més i sobretot perquè també tots, o pràcticament tots, no veiem la gent en qui ens creuem ocupats com estem amb el mòbil. Justament, després de la ràdio, la televisió i altres mitjans de comunicació que no esmento, ha estat sobretot el mòbil i tot el món digital el que ha anat convertint aquella frase de Gilles Renard en una frase encara real, però també obsoleta. Perquè avui, en comptes de dir gent que coneixem de vista i mai de nom, més aviat el que hem de dir, o el que hauríem de dir, és gent que coneixem de nom, però que no hem vist mai. Gent que coneixem de nom, però que no hem vist mai. I que ben probablement tampoc no veurem. Però això, aquesta immediatesa falsa via Twitter, via Instagram, via TikTok, via Blue Sky o via el que sigui, és el que fa que molts ens pensem que coneixem i que fins i tot podem opinar sobre gent o sobre fets dels quals no tenim ni idea. I ara penso en qualsevol fet o en qualsevol personatge del nostre món, siguin la guerra d'Ucraïna, la de Gaza, Donald Trump, Benjamin Netanyahu, o fins i tot Silvio Riols o Salvador Illa, per posar alguns exemples de gent amb qui no m'identifico especialment. Quan en parlem, però, de debò estem dient alguna cosa més que la manera com ho veiem o els veiem nosaltres? De debò ens podem arribar a pensar que les notícies o les imatges que ens arriben d'aquests fets o d'aquests personatges no han estat prèviament estudiades, discutides i triades? Res a veure, doncs, amb aquella gent que coneixem de vista i mai de nom. Aquí, molts de nosaltres i de molts o de molts dels fets de la gent o de la gent de què parlem directament, no en sabem res o quasi res. Directament no en sabem res o quasi res. Tot el que en sabem és allò que ens arriba gràcies a mitjans tan poc de refiar com Twitter o com aquells mitjans tradicionals que de tant en tant censuren notícies, imatges o personatges i que també tenen interessos o amos. No ho oblidem. I no estic dient tot això perquè pensi que som fets o gent de qui no hàgim de parlar o que no hàgim de criticar. Només estic dient que una mica de modèstia, perquè de tot en sabem poc i de molta d'aquesta gent no en sabem ben bé res. Res. I no els coneixem, ni de vista.
Gràcies, Xevi Cortadellas.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
La Bisbal celebra aquest any el novè torneig internacional de tennis femení Sol Gironès 8 a partir del 30 de març. El torneig d'enguany està previst que hi participin jugadores com Marina Bassols o Arantxa Rus. En aquesta edició també es jugaran paral·lelament les competicions individuals i de dobles. El torneig es farà el 30 de març, del 30 de març al 6 d'abril, a les instal·lacions del club.
Com a novetat important, la jornada de tennis inclusiu tindrà lloc el dijous dins les dates del propi torneig, un canvi respecte a anys anteriors on es feia fora de les dates. Aquesta edició tornarà a comptar tecnologia Fox 10, que permet l'arbitratge electrònic i fa que no sigui necessària la presència de jutges de línia, millorant també l'eficiència i la precisió dels partits. És una mena de VAR que permet comprovar amb tota seguretat les pilotes dubtoses durant els partits. Aquest sistema d'arbitratge es va estrenar el 2017 i funciona amb càmeres d'alta velocitat i escàners làser que registren unes 3.000 imatges per segon i determinen exactament on bota la pilota. L'alcalde del municipi, Òscar Aparicio, ha posat en valor la col·laboració entre el consistori de la Bisbal i el club.
I a més, com a ciutat, nosaltres hi participem no només per ajudar i per donar suport a aquesta bona feina que fa el club esportiu tenis, sinó també com a ciutat creiem que entreguem un rendiment. Ens posa aquests dies en el centre del que és l'esport, sobretot a l'estat espanyol, però a tot arreu. I per tant, el fet, doncs, com comentava ara, que ho faci Teledeport i que ho faci en obert i que, per tant, durant tota una setmana es vagi citant a tot Espanya la Bisbal, doncs és una marca, és fer un coneixement de la marca de la ciutat de la Bisbal que jo crec que és impagable.
El torneig de la Bisbal es jugarà en dues pistes principals, el Club Esportiu de Tenis, i tothom qui vulgui assistir al torneig ho podrà fer de forma gratuïta i podrà veure els partits des de les grades que es col·locaran davant les pistes. A part d'això, també podran disposar de serveis de bar i restaurant oberts exclusivament durant la setmana del torneig.
Avui al Supermatí entrevistarem en Xavier Ponsatí, que és el director del Club de Tenis de la Bisbal. De fet, ja el tenim amb nosaltres, és en Xavier Ponsatí, és el director del Club Tenis La Bisbal. Com està? Bon dia.
Bon dia al dematí.
Ara explicàvem una mica les novetats d'aquest any del 8 del torneig internacional de tenis femení que arriba a La Bisbal un any més, a partir del 30 de març. Perquè la gent es faci una idea, quin pes té el torneig internacional de La Bisbal en el món del tenis femení?
Bueno, la gran notícia d'aquest any és que hem pogut aconseguir reunir tots els diners per fer el pressupost per poder-lo fer i poder-lo repetir per novè any consecutiu. Val? L'impacte està clar que a nivell del món del tennis només hi ha 30 campionats d'aquest nivell a tot el món, 18 a Europa, i nosaltres considerem que, per tant, estem dintre d'aquests 30 o 40 campionats, grans campionats de tennis sobre terra o pista dura del tennis mundial.
Per tant, pes gros, no? Deia, la novetat o la notícia és que hem aconseguit el pressupost per poder-lo mantenir. Això és que havia estat en perill?
Bueno, la veritat és que cada any costa més poder reunir aquesta quantitat. És un tema pressupostari total. Nosaltres podem fer aquest campionat gràcies, sobretot, a les institucions que aporten una part molt important d'aquest pressupost, però també hi ha totes les marques comercials i tots els patrocinadors comercials que any darrere any, n'hi ha més de la meitat que segueixen segueixen siguent fidels en aquest event tan important esportiu femení, i altres doncs, que també tenen altres objectius i canvien i per tant a vegades ens deixen, i llavors ens veiem obligats precisament a trobar-ne de nous, no? I aquesta és la gran lluita anual de que els que fallen poder-los substituir i d'aquesta manera doncs, poder portar tennis de nivell mundial a la Bisbal d'Empordà i a Catalunya.
Doncs, per tant, felicitar-nos, no?, que hagueu trobat els patrocinadors que us vulguin acompanyar en aquest nou repte, en aquesta novena edició. Quines seran les tennistes del rànquing 8 que podrem trobar a la Bisbal?
Bueno, ja sabeu que el tema de les inscripcions ja fa dies que estan funcionant. També saber el sistema que tenen les jugadores és que la setmana aquesta, que és la setmana número 13 de l'any, que seria la primera d'abril, les jugadores es poden apuntar a cinc campionats o cinc guites de diferents nivells, i llavors, just a la setmana anterior, és quan han de decidir si la seva prioritat és venir a la Bisbal o anar en algun altre campionat que simultàniament, doncs, per exemple, es fa un Master 500 a Charleston, als Estats Units, i un altre a Sud-amèrica. Per tant, les jugadores tenen que escollir a darrera hora quin és el campionat que vindran a disputar. Nosaltres, per tant, normalment no diguem nom de jugadores perquè tenim clar que el que sí que és segur és que vindrà la guanyadora de fa dos anys, l'Arantxa Rus, i també doncs, la gironina de Blanes, la Marina Bassols. Això està clar perquè ens ho han confirmat telefònicament. I també dir que aquest campionat, aquest 8-125, en principi venen jugadores amb un rànquing entre el número 75 i el 150. És a dir, que són les jugadores, a part de les que veiem a la tele, les que venen a següent o les que estan fent les prèvies dels grans slams.
Mm-hmm. On va parar millor la Bisbal que Charleston? No, que vinguin aquí, no?
Exacte. Exacte. És dir, el que passa que, bueno, que és veritat que la normativa de la UITA marca aquesta norma de no poder deixar convidar a cap jugadora top 75. Nosaltres hem demanat a la UITA expressament que canvien aquesta norma i que es pugui fer com abans, que es podia convidar a dues jugadores amb una wild card, però bueno, ara per ara no tenim sort. Però bueno, està clar que el nivell del tennis femení és molt variat. Una jugadora que està a la top 10 pot estar al cap d'un any a la top 100, i per tant el nivell sí que està assegurat, i sempre el que estem més contents d'aquest torneig és que totes les jugadores que passen, que a vegades són més desconegudes que altres, després els veiem en els grans tornejos que s'estan organitzant arreu del món.
Mm-hmm. Doncs sí. Enguany, ara ho explicava la Maria aquí al programa, aquesta tecnologia Fox 10, per què serveix? Com beneficia això l'arbitratge del torneig?
Bueno, afavoreix en diverses coses. Primer, que té una... És a dir, no s'equivoca. És a dir, té un 100%, i està això certificat per la UITA i l'ATP, té un 100% de veritat, de veracitat. Yeah. És a dir, no hi ha marge d'error, com podria ser lo de l'ojo de halcón de tota la vida, que és una projecció de llamp de la bola. Aquest tema tan tècnic i, a més, desenvolupat per una empresa catalana, senzillament te fa la fotografia en temps real del bot de la pilota. ¿Vale? Per tant, això, a nivell d'organització, primer, és un upgrade important a nivell tecnològic que no tenen tots els campionats del món, no ho tenen, això té el seu cost i té la seva història, i a més, te deslliure de tenir tots els jutges de línia a la pista. Per tant, a la pista realment et pots centrar perfectament amb les dues jugadores que estan en pista, més el jutge de cadira. No hi ha ningú més a la pista perquè, a més, aquest sistema que ha anat evolucionant, el mateix sistema, que es diu sistema live, decanta la pilota quan surt o a falta de peu, és a dir, que t'ho canta automàticament a través d'un programa d'intel·ligència artificial.
No està mal, no està mal. Què suposa que un torneig com aquest s'hagi consolidat a la Bisbal? Ara sentíem l'alcalde Òscar Aparicio, el torneig es retransmetrà per Teledeporte. És a dir, teniu alguna pressió també de dir és que això ho hem de tenir nosaltres?
No, no, a veure, el que representa és, doncs, molt de sacrifici, vale? Yeah. No, perquè es faci a la Bisbal i no es faci a Barcelona no vol dir res més, és la mateixa organització, és el mateix quadre de 32-40 jugadores, tot això és el mateix que un gran slam que puguem veure, doncs, a Indian Wells o qualsevol altre país del món. Aquí el que hi ha és un equip de treball que durant tot l'any, entre buscar patrocinadors, entre parlar amb els patrocinadors, entre les reunions que es fan durant tot l'any amb la 8 Tour, per les modificacions que es fan del reglament, dels requeriments que te demanen, tot això és veritat que nosaltres tenim un know-how important d'aquests 9 anys, que des de començar amb un price money de 10.000, ara ja estem doncs, pagant aquest 8-125, que les jugadores reparteixen $115.000 entre totes, no? Doncs, bàsicament, el que ens representa és aquest esforç d'organització de poder-ho fer amb una població d'11.000 habitants, que de les 30 que hi ha, dels 30 campionats aquests que es fan d'aquest mateix nivell, som, em sembla, la població més petita de tot el circuit.
Uh-huh. Torneu a repetir les jornades inclusives, no?
Sí, sí, sí. Mira, jo sempre he pensat que una cosa són les grans jugadores i el bon nivell de tennis, però també no ens hem d'oblidar mai que hi ha una part social i una part que com a club i com a torneig hem de tornar a la societat, que és veure l'esforç i el sacrifici que representa tots aquests jugadors de tennis i d'altres esports que fan el mateix però sobre una cadira de rodes. Llavors nosaltres desenvolupem dues accions importants, que una és de sensibilització, que durant aquest mes de març s'anirà a 5 o 6 escoles de la Bisbal i Rodalies una extenista de cadira de rodes a fer-los una explicació teòrica del que fan i que es posen a disposició de tots els nens fent-li moltes i moltes preguntes. I llavors, un cop fem això, el dia 3... El dijous dia 3, que ho centrem dintre de la setmana del torneig, fem un clínic amb jugadors i a través de la Fundació i la Federació Catalana de Tenis, fan una petita demostració i llavors també la majoria de nens poden pujar amb una cadira de rodes i veure realment com està el pati per poder jugar des d'una cadira amb rodes. No? També farem una exhibició de blind tennis, que seria com juguen els jugadors sense visió a un partit de tenis. I també doncs, ens ve la Fundació Acell, que també fan una demostració de com poden jugar, que és una associació de Barcelona de discapacitats psíquics. Mm-hmm.
Doncs això serà a partir del 30 de març, però diria que les jornades inclusives aquest any s'inclouen dins de la programació directa del 8, dins dels dies...
Sí, es fan el dijous dia 3, entre les 10 i les... I les 12, i abans de començar la jornada, el dia aquest doncs, que es fa el dijous dia 3, no? Totes aquestes exhibicions hi vindran, esperem, al voltant d'uns 200 nens, que també des d'aquí també llanço la invitació que si hi ha escoles o grups d'escolars que es volen afegir en aquestes jornades doncs poden venir tranquil·lament, només ens han de trucar i dir vindrem, passarem per la Bisbal perquè serà un acte d'un parell d'horetes, per tant, bueno, i val la pena perquè l'hem fet cada any, l'any passat no el vam poder fer perquè va ploure finalment, però bueno, com a mínim és veure una cosa diferent en aquesta província que poca cosa es fa per de tornejos amb cadira de rodes.
Uh-huh. I per la gent que vulgui venir a veure el torneig, que vulgui venir a veure els partits, on pot trobar entrades, si és que encara n'hi ha, com s'ha de fer?
Bueno, a veure, aquest torneig és d'entrada lliure, val? Uh-huh. Per tant, no hi ha entrades, no hi ha invitacions, les portes s'obren de bat a bat del club esportiu, cada dia hi haurà partits a partir de les 11 del matí, a mesura que anem acostant-nos a la mitja setmana, després els partits en vez de les 11 comencen a les 12, hi haurà partits doncs, durant el dematí, també hi haurà partits a la tarda, per tant, doncs, bueno, és obrir aquesta mentalitat de dir anem a la Bisbal a veure bon tennis femení i a més, doncs, amb un servei de bar, amb un servei de restaurant, que la gent pot venir tranquil·lament a passar el dia a la Bisbal, i realment això sí que s'ha notat, perquè cada any veiem que ve més gent d'altres províncies, d'altres ciutats, a veure aquest fenomen de tennis femení.
En Xavier Ponsatí és el director del Club Tennis La Bisbal. A partir del 30 de març, el torneig internacional de tennis femení, i la novena edició d'aquest torneig internacional de tennis femení. Xavier Ponsatí, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el torneig. Ara queda un mes de preparatius i ja hi serem, eh?
A veure, ara nosaltres ja està tot encarregat, tot a punt. Aquesta setmana comença el muntatge de les grades per més de 800 persones, per tant, ens interessa molt, doncs, donar-li la màxima publicitat i que la gent no es perdi aquest event esportiu que s'organitza amb molta il·lusió i amb moltes ganes, i esperar poder repetir-ho en els propers anys. Però d'entrada anem-nos a centrar en aquest, en totes aquestes novetats que al final són poques, però la novetat és poder-lo fer i poder-lo tenir tan a prop de casa, i res més, agraïu-vos a vosaltres aquesta entrevista per poder-ho publicitar, i esteu convidats, doncs, durant tota aquesta setmana a passar per allà i poder entrevistar jugadores o el que faci falta, estem a la vostra disposició.
Xavier Ponsatí, moltíssimes gràcies per passar pel Supermatí, aquest informatiu que fem conjuntament Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i que també podeu seguir per Ràdio Bisbal. Que vagi molt bé i que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
D'aquí uns moments parlarem també de turisme, parlarem amb l'Associació Turística d'Apartaments. Això el dia després que el govern i els comuns hagin pactat aquest augment de la taxa turística, i després el fet també que els ajuntaments puguin posar un recàrrec a la taxa turística. Doncs bé, la Federació d'Hostaleria i Turisme de Girona rebutja frontalment aquest increment. Segons la nova regulació, la taxa es podrà duplicar. A la resta de Catalunya, els municipis, com deien, tindran la possibilitat d'aplicar suplements que fins ara només es podien cobrar a la capital.
La Federació Gironina alerta que aquesta mesura pot tenir greus conseqüències econòmiques pel turisme a Catalunya. Consideren que una taxa més elevada podria fer que els visitants optin per altres destinacions amb impostos més baixos. Per això els empresaris exigeixen mecanismes urgents, diuen, per evitar que aquest argument posi en perill la sostenibilitat del sector. A més, insisteixen que els diners recaptats amb aquest impost s'han de destinar exclusivament a millorar infraestructures turístiques, la promoció del territori i la conservació del patrimoni, i no a altres àmbits com l'habitatge, com preveu el nou acord. Les comarques gironines són una de les zones on més es recapta per aquest concepte. L'any 2023, la taxa turística va generar més de 14 milions d'euros a la demarcació, una xifra superior als 13 milions de l'any anterior. Aquestes dades situen Girona com la segona província amb més ingressos per aquest impost, només per darrere de Barcelona. El sector recorda que el turisme és un motor econòmic essencial per la demarcació i que cal protegir-ne la competitivitat. Amb aquesta pujada temen que l'activitat es redueixi i que es posin en risc llocs de treball i negocis que depenen directament de l'arribada de visitants.
Clar, un podria considerar que la promoció de l'habitatge és una manera d'estar vinculada amb el turisme, perquè és una manera de fer front als efectes del turisme, no? Els efectes d'una presència molt major de gent en habitatges, en apartaments, i que això fa pujar els preus. Per tant, bé, aquí aquest és un debat que s'obre. Temes que fan falta també: finançament dels serveis socials i un transport adaptat. Alguns dels reptes que tenim a la comarca, que tenim al Baix Empordà, i que el Consell Comarcal del Baix Empordà ha reclamat al director dels Serveis Territorials de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat.
El Consell Comarcal del Baix Empordà va rebre ahir la visita del nou director dels Serveis Territorials de Drets Socials i Inclusió a Girona, David Álvarez. La jornada va servir per abordar millores en el finançament dels serveis destinats a persones amb discapacitat intel·lectual, especialment el Servei Ocupacional i el Centre Especial de Treball. Álvarez va començar la seva visita al centre de Tramuntana de Palafrugell, on va conèixer de primera mà els serveis d'atenció a persones amb discapacitat. Durant la trobada també es van comentar les obres en curs per a la construcció del nou parc Tramuntana. Posteriorment, la reunió va continuar a la seu dels serveis socials del Consell Comarcal, a la Bisbal d'Empordà. Aquí es van compartir les tasques en marxa i es va debatre sobre els reptes que suposa la dispersió territorial dels serveis. També es van presentar diferents projectes que l'administració comarcal està impulsant actualment.
I l'Ajuntament de Begú ha aprovat el text refós del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, l'avenç del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. En conclusió, un primer pas per adaptar la normativa urbanística del poble a les exigències mediambientals del Pla de Protecció de la Costa Brava. Un pas que suposa un avenç important per revisar el model urbanístic de Begú, que bona falta fa.
El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal actual està desfasat i ja no s'ajusta a les exigències normatives actuals. Per això el consistori ha impulsat una revisió per complir amb el Pla Director Urbanístic de Sòls No Sostenibles del Litoral Gironí i altres regulacions ambientals i territorials. Durant aquest procés de revisió s'han avaluat diferents opcions urbanístiques per determinar quin model encaixa millor amb les necessitats del municipi. L'estudi inicial va presentar tres alternatives. Les alternatives 0 i 1 proposaven mantenir l'actual model urbanístic amb mínimes modificacions. Aquestes opcions van ser descartades perquè no complien amb les normatives vigents ni resolien problemes com la saturació urbanística en determinades zones. A més, no garantien la protecció adequada dels espais naturals. En canvi, l'alternativa 2 planteja un model urbanístic més equilibrat, que incorpora criteris de sostenibilitat i regulacions ambientals. Tot i ser l'opció més viable, requereix ajustos per complir les exigències tècniques i mediambientals. El text refós aprovat ara integra les recomanacions fetes per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona i ajusta l'alternativa 2 per convertir-la en el model urbanístic definitiu per a Begú. Entre les modificacions introduïdes s'ha fet una millor definició de les zones de creixement, una regulació més clara dels espais naturals i una justificació més detallada de l'impacte ambiental. Un altre aspecte destacat d'aquesta revisió d'aquest procés de revisió és la participació ciutadana. Per garantir la transparència i la implicació dels veïns, el ple municipal també ha aprovat la revisió del programa de participació ciutadana. Segons l'article 105 del reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, cada cop que es formula o es revisa un pla d'ordenació urbanística municipal, és imprescindible establir un programa que permeti als ciutadans conèixer el projecte i presentar-hi propostes. Això significa que amb l'aprovació del text refós el document s'exposarà públicament perquè entitats, professionals i veïns puguin revisar-lo i fer aportacions abans que s'aprovi definitivament. L'objectiu és que el nou plantejament urbanístic respongui a les necessitats reals del municipi i compti amb el màxim consens possible. L'alcaldessa de Begú, Maite Selva, ha destacat la importància d'aquest procés. Amb aquesta aprovació fem un pas endavant cap a un model urbanístic més sostenible i ajustat a les necessitats reals del nostre municipi. Aquest procés ens permet planificar el futur de Begú amb una mirada responsable i amb la participació activa de la ciutadania. A partir d'ara, el document estarà disponible per a consulta pública i es podran presentar aportacions abans de l'aprovació definitiva del nou planejament urbanístic de Begú.
I a Palafrugell, l'Ajuntament ha anunciat que reforçarà la senyalització de la càmera de control de trànsit de la carretera Vella. Aquesta mesura s'implementarà abans de Setmana Santa per garantir que els conductors tinguin clar fins on poden circular i en quines condicions poden ser autoritzats. Segons ha explicat l'alcaldessa Laura Millán en una entrevista a l'esmorzar de ràdio Palafrugell, la millora respon a les peticions de la Plataforma per la Mobilitat, que havia reclamat una senyalització més visible per evitar confusions. L'alcaldessa explicava que l'objectiu és que això estigui llest abans de Setmana Santa.
Sí, sí, sí. Ja estem treballant perquè aquesta Setmana Santa pugui haver-hi doncs, aquesta millor senyalització, una nova campanya informativa i que pues, es vegi clar fins on pot passar la gent i en quins termes poden ser autoritzats.
L'Ajuntament preveu acompanyar aquesta actuació amb una campanya d'informació perquè els conductors coneguin amb claredat les condicions d'accés i, per tant, evitar d'aquesta manera sancions innecessàries com les que hi ha hagut, i respon d'aquesta manera també a una petició de la Plataforma per la Mobilitat que reclamava més facilitats, més comunicació sobre les condicions d'accés de la carretera Vella de Calella a Palafrugell. I la pianista Emma Stratton s'ha endut el premi a millor artista revelació de clàssica als Premis Enderrock 2025. L'artista de Pals ha estat guardonada amb aquest premi pel seu primer disc, Síndesi. Els premis, que han reconegut els millors treballs entre clàssica, jazz i públic, es van entregar ahir al matí al Centre Cultural La Mercè de Girona. Tot i això, els Enderrock, els grossos, encara han de repartir la resta de premis en una gala que serà la setmana que ve, el 6 de març.
Emma Stratton ha dedicat el premi a tot el públic que m'acompanya, perquè sense vosaltres no seríem res i perquè sense el vostre recolzament a aquest premi no hauria estat possible. Recorda que Sidnesi és connexió en grec i l'artista sent que ha complert el seu objectiu amb aquest treball, connectar amb el públic. En una entrevista al Supermatí, l'artista explicava que la nominació arribava en un moment clau, ja que era el primer cop que els premis Enderrock incorporaven aquesta categoria. Per l'artista, això suposa un reconeixement en la visibilització de la música clàssica dins el panorama musical català. Els premis Enderrock també han premiat Andrea Motis com a millor disc de jazz, El Pot Petit ha rebut el reconeixement del millor disc per a públic familiar. I a més, la gala d'aquest dijous ha homenatjat l'organista barcelonina Montserrat Torrent amb el Premi d'Honor i Benet Casablanca ha estat distingit com a millor compositor per la revista Enderrock.
Per tant, moltíssimes felicitats a l'Emma Stratton. I el fotògraf Salvi Danés explora amb mirada íntima la vida i el paisatge de l'Empordà amb la mostra L'Instint, que la Fundació Vilacases inaugura demà dissabte al Palau Solterra de Torroella. L'exposició es podrà visitar fins al 8 de juny i inclou unes 60 fotografies de paisatge i també retrats que l'artista ha dividit en dos projectes. Un s'anomena Cipsela i l'altre s'anomena Maragassa.
El primer recupera el nom d'una ciutat mitològica de la zona, suposadament engolida pel mar, i simbolitza l'hivern, i el segon remet a un mar agitat i evoca l'estiu. Dues atmosferes contraposades que l'artista mostra a través del seu llenguatge fotogràfic particular, on abunden les captures de detalls i que presenta majoritàriament en blanc i negre. Salvi Danés explica que juga amb les bases del reportatge periodístic i la fotografia conceptual. Amb les fotografies capta escenes que expliquen diverses situacions socials. A més, el seu treball també té una vessant autobiogràfica. Se centra en bona part a capturar moments íntims i personals de la seva vida i d'aquells que l'envolten. L'objectiu és preservar la bellesa i la melancolia del territori i de la gent amb qui conviu. L'exposició s'inaugurarà el dissabte 1 de març a les 2 del migdia i es podrà veure a la Fundació Vilacases fins al 8 de juny.
I aquest 2 de març, aquest diumenge, arriba la senglanada a Cruïlles, amb una gran varietat de plats dedicats al senglar. N'hem parlat amb Marco San Giorgio, un dels membres de l'organització d'aquesta trobada gastronòmica que s'organitza al municipi des del 2011.
La voluntat d'aquesta trobada, a part de gaudir de la jornada gastronòmica, és poder tornar a donar valor a la carn de senglar. Marco San Giorgio explica que es mostrarà les diferents maneres amb les quals es pot cuinar aquest tipus de carn.
I la idea que hi ha al darrere, bàsicament, és fomentar el que és la gastronomia local i, per tant, tot el que va relacionat al patrimoni cultural que tenim d'aquest territori.
El programa inclou una àmplia varietat de receptes elaborades amb senglar, des de plats més clàssics fins a propostes més innovadores com croquetes, mandonguilles i plats inspirats en la cuina italiana, com la parpadele amb ragú de senglar. Enguany també es podrà degustar arròs amb senglar i bolets, així com un menú infantil amb salsitxes. Més enllà de la vessant gastronòmica, la jornada comptarà amb una xerrada sobre la presència del senglar a les Gavarres, sota el títol El senglar, conflicte o oportunitat. Hi participaran caçadors, investigadors, cuiners i professionals del sector forestal per debatre sobre l'impacte d'aquest animal a la zona i també les seves possibles aplicacions gastronòmiques.
I parlem de memòria històrica, de recuperació de la memòria. No sé si algú dels qui ens escolta recorda alguna cosa del Trio Pinilla. Així com a tal potser no, però és un grup que va actuar en alguns locals de Calella de Palafrugell durant els anys 50. La palafrugellenca Rat Gallart està fent una investigació sobre el grup, però especialment per saber-ne més del tipus d'acordió que feien servir i la música que interpretaven. Va ser una formació musical composta per Paco Ortiz, Alejandro Unger i Biel Castelló. Gallart s'ha posat en contacte amb les famílies i amb l'arxiu municipal, però fa una crida a la població de Palafrugell per si algú li podria donar algun detall més. En cas de saber-ne alguna cosa, podeu escriure a radio@palafrugell.cat o fer un comentari o missatge de WhatsApp al 972 30 42 12 i li faríem arribar. I de seguida anirem amb els esports, eh? De seguida parlem dels esports. El que dèiem, de seguida els esports, de seguida explicarem el que els espera als equips de casa nostra aquest cap de setmana de Carnaval, i algunes competicions que s'aturen, algunes competicions que no hi seran aquest cap de setmana, però n'hi ha moltes que sí, i explicarem què és el que espera aquest cap de setmana quan falta almenys d'un minut per arribar a 8:45 del matí. Però abans, l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineus de Girona ha valorat positivament els esforços dels ajuntaments i la Generalitat per combatre els allotjaments turístics il·legals. I per parlar d'aquesta problemàtica i de les solucions que es poden plantejar en aquest moment, avui ens visita el Supermatí, quan és divendres 28 de febrer del 2025, en aquest Supermatí que fem conjuntament Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió també en Ràdio Bisbal, ens visita la presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments de la Costa Brava Pirineu de Girona, l'Esther Torrent, bon dia.
Hola, bon dia i gràcies per comptar amb nosaltres.
Si no m'equivoco, hi ha en marxa una eina que s'impulsa des de la Generalitat per combatre els allotjaments turístics il·legals. Com funciona?
Bé, jo exactament com funciona no ho sé, això ho saben millor la Generalitat i els ajuntaments, però el que està clar és que, bueno, és una eina que el que ve a fer és contrastar doncs que els registres que posen els allotjaments turístics a les webs siguin els correctes, no? Perquè a vegades doncs, hi han propietaris que en aquest sentit tenen una sèrie de picaresca i posen números que no corresponen a les propietats.
Ja, llavors, és a dir, que quan tu poses...
El que fa aquesta eina és...
Anava a dir, quan poses un allotjament a internet, demana que posis el número de registre i te l'inventes, no?
Bueno, sí, més que inventar-te el no, però potser em poses un que no correspon ja. en aquell.
Ja. I ara s'ha fet una eina per combatre això. Esteu satisfets de com està funcionant, doncs?
Bé, estem satisfets de que finalment la Generalitat posi focus en tot això, perquè ja. El que no pot ser és fer moltes regulacions i moltes restriccions, però no estar pendent de si allò que ells volen que passi, passi realment, si s'apliqui o no s'apliqui. Al final, si fan moltes regulacions però no estan pendents de que la gent les compleixi, el que ens surt perjudicat doncs són els que realment sí que fan les coses bé, no? Són els associats que nosaltres representem, que són tot empreses i propietaris que treballen de manera professional i atenent a les normes i regulacions que hi ha en cada moment, ens agradin més o ens agradin menys.
Vosaltres fa temps que defenseu que la solució no és limitar les llicències d'apartaments turístics, sinó fer complir o evitar que no hi hagi ningú que funcioni sense llicència.
Sí, 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 el tema és tenir un més control sobre les, aquells que fan l'activitat. I és cert que no és fàcil avui en dia amb totes les plataformes digitals que hi ha, però bé, el que s'ha de fer és que aquestes plataformes primer totes facin complir a tots aquells que es registren a les plataformes per publicitar-se, facin complir la normativa vigent. I a part d'això, doncs, si es detecta que hi ha algun tipus de picaresca, doncs que s'actuï, que la Generalitat hi posi focus, que els ajuntaments hi posi focus i que llavors s'inspeccioni i hi hagin sancions, evidentment.
Mm-hmm. Per exemple, penso en el cas de Palafrugell, hi havia en marxa una moratòria de llicències de d'apartaments turístics, d'habitatges d'ús turístic, que aquesta ha decaigut, però no se'n concedeixen per la moratòria o per l'espera que està posant la Generalitat per fer la nova regulació. És a dir, s'estan donant noves llicències arreu del país?
No. En general, bueno, hi ha molt pocs ajuntaments que puguin ara mateix donar llicències. Ja. Tots els ajuntaments afectats dintre d'aquest decret llei, el que han de fer és adaptar els seus plans urbanístics i fer una adaptació i decidir en quines zones i de quina manera atorgaran aquestes llicències turístiques, no? Llavors els ajuntaments, com que saben que és un decret llei molt controvertit, que a més nosaltres tenim un contenciós posat en el Tribunal Constitucional i també el tenim denunciat a Europa, doncs ells el que estan és més aviat a l'espera de què passarà amb tot això, no? Llavors, els ajuntaments no estan desenvolupant aquests planejaments i el que això fa és que estigui tot totalment paralitzat, no? Ells estan a l'espera i, el que voldrien, jo crec, com nosaltres, en aquest sentit crec que anem bastant alineats, ajuntaments i associació, doncs que aquest decret llei que es va portar a terme a finals del 23, o sigui, ja portem més d'un any amb aquest decret, i el que fa aquest decret és tenir-ho tot paralitzat, doncs el que voldrien és que això es desencallés, no?, a nivell de la Generalitat.
Heu tingut temps de mirar-vos l'acord del govern de la Generalitat amb els comuns per duplicar la taxa turística?
Bueno, ahir la veritat que és que ens va agafar a tots molt per sorpresa. Altre cop, Generalitat i partits polítics prenen decisions que afecten directament el dia a dia de les nostres activitats sense tenir-nos en compte, sense consultar-nos de quina serà l'afectació, ni tan sols sense informar-se prèviament. Per tant, crec que és una total desconsideració també cap al sector i, clar, evidentment serà un altre xoc molt fort a la línia de flotació de les nostres activitats, perquè, bé, nosaltres sempre hem dit que estem a favor de que la taxa turística es destini a altres finalitats que no siguin a la promoció turística, i entre elles creiem que s'ha de destinar a la manca d'habitatge, evidentment, però una cosa és dir això i l'altra és que ens dupliquin la taxa turística, però no serà duplicar, sinó que en moltes ocasions, com que els ajuntaments poden posar el seu recàrrec, doncs passaran d'un euro a 4 o 6 euros, no? I, home, és un greuge comparatiu molt gran amb altres destinacions d'Espanya que no tenen taxa turística. I bé, una cosa és pagar un euro i l'altra és pagar-ne 4 o 5 per persona. Quan parlem d'habitatges d'ús turístic, que a vegades són famílies i grups d'amics que venen, doncs, 4, 5, 6 persones, doncs la taxa es multiplica exponencialment, no? I no ens agrada gens, tampoc, evidentment. I al final el que ve a fer és que el turista a la destinació acabarà tinguent menys diners per gastar-se fent altres activitats, anant a restaurants o fent excursions o visitant museus, no?
Esther Torrent, presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments de la Costa Brava Pirineu de Girona, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia i molt bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
Adéu, que vagi
bon
bé.
Bon dia.
I ara sí, anem amb els esports. El repàs de l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana el comencem parlant del Bisbal Bàsquet, que visita el segon classificat de la segona federació. Els bisbalencs van obtenir un important triomf en l'última jornada disputada al Pavelló Vell i van trencar la mala ratxa de 3 derrotes consecutives a segona federació. La victòria davant del Gran Canària per 84-77 va servir per aixecar la moral dels de la Bisbal.
Serà un duel de màxima exigència a la pista d'un Sant Antoni que és segon amb 13 victòries. L'objectiu principal del Bisbal Bàsquet és el de la permanència i per això cal allunyar-se de la zona perillosa. Ara mateix són quarts per la cua, però per davant tenen un grup de 3 equips amb el mateix balanç de victòries i derrotes. Són Benicarló, Gandia i Gran Canària. Per tant, pot haver-hi variacions importants en funció dels resultats.
Passem a parlar del futbol. Un Palamós que rebrà el líder. Els palamosins arriben al partit amb bona dinàmica en les dues últimes jornades. Triomf davant del Castelldefels, empat al camp de l'Atlètic Sant Just. El Vic, que és el rival d'aquesta setmana al municipal, serà tot un os, però els palamosins confien que els ajudi en el seu bon moment.
El seu bon moment i l'empenta del municipal seran factors molt importants. No oblidem que el Palamós segueix en una situació complicada a la classificació. Continuen penúltims amb 20 punts i necessiten sumar a tots els punts que puguin. El Vic, flamant líder de la categoria amb 40 punts, no ho posarà gens fàcil. Però les necessitats del Degà passen per intentar sumar un nou triomf.
A la primera catalana, el Torroella rebrà el Castellà. Els torroellencs van empatar la setmana passada al camp del Torelló i són vuitens. L'empat esmentat, l'empat que dèiem, sumat a les dues victòries anteriors contra el Montcada i el Roses, han retornat la calma a l'equip. El partit de diumenge a casa contra el Castellà, que és desè, es presenta com una nova oportunitat de continuar millorant.
El Torroella té 27 punts i el Castellà 26. Tots dos equips venen d'empatar en l'última jornada. A priori serà un duel igualat, però els baixempordanesos esperen fer valer el factor camp davant del conjunt vallesà.
Ara sí, ens fixem en els equips de la ciutat de Girona i comencem parlant del Girona de futbol, que rebrà el Celta. El conjunt entrenat per Mitchell va fer un bon partit al Bernabéu contra el Madrid, però va acabar perdent 2-0. I ara esperen retrobar-se amb el triomf a Montilivi. Els gironins no es poden permetre allunyar-se més de l'objectiu de les places europees, ara.
La lluita per entrar en competicions europees serà ferotge amb diversos equips implicats. El Girona arriba a aquesta 26a jornada de Lliga amb el clar repte de postular-s'hi i no deixar perdre més punts. L'equip ha sumat només 3 punts dels últims 18 i necessita una millora urgent si no es vol conformar a que la permanència sigui la seva única meta.
Pel que fa al bàsquet, parlem d'un bàsquet Girona que visita la pista del Bilbao. Els jugadors entrenats per Moncho Fernández continuen penúltims i acumulen dues derrotes consecutives contra el Granada i la darrera contra el Saragossa Fontejau. És urgent, per tant, recuperar la bona dinàmica de partits com el gran triomf davant de l'Unicaja que van fer fa poques setmanes.
Pel bàsquet Girona, el marge d'error és cada cop més petit. El rival d'aquest diumenge pot considerar-se com un adversari directe, ja que els bilbaïns tenen tan sols una victòria més que els gironins. Serà complicat treure quelcom positiu del Bilbao Arena, però els jugadors del bàsquet Girona són conscients que cada partit és com una final.
I l'Uni Girona rep el Joventut Badalona. Les gironines continuen segones a una sola victòria del València i intentaran seguir pressionant les líders de la Lliga Femenina amb un nou triomf.
L'Espart Girona va obtenir una important victòria a la pista del Perfumerías Avenida, gràcies a la qual va desempatar amb l'equip de Salamanca a la classificació. L'únic objectiu és seguir assetjant el líder València, que juga a la pista del Ferrol i que es manté com a líder.
Moltes gràcies, Sergi Villena.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Fins aquí aquest supermatí en què hem explicat que el sector turístic rebutja la nova taxa, l'increment de la taxa turística, ho ha rebutjat la Federació d'Hostaleria i Turisme de Girona i també l'Associació Turística d'Apartaments, amb qui acabem de parlar, amb l'Esther Torrent, la seva presidenta. També que el finançament i el transport adaptat són alguns dels punts que reclama el Consell Comarcal al director dels Serveis Territorials de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, que va agafar el primer pas per adaptar el planejament urbanístic a les exigències de protecció del medi ambient, que es millorarà la senyalització de la carretera vella de Calella de Palafrugell, Gemma Stratton s'ha endut el premi a millor artista revelació de clàssica dels Premis Enderroc, que el fotògraf Salvi Danés explora la vida i el paisatge de l'Empordà a la mostra Instint, que la Fundació Vila Casas inaugura demà dissabte al Palau Solterra, i que demà passat diumenge, arriba la sanglanada a Cruïlles amb una gran varietat de plats dedicats al senglar. Dia que hem d'estar molt pendents, també, més enllà del Baix Empordà, de la reunió entre Zelensky i Donald Trump per intentar segellar l'acord. I si aquest acord per repartir-se els beneficis de les terres rares i dels minerals serveix efectivament per donar a Ucraïna la seguretat que no s'haurà de genollar davant de Vladimir Putin. I això, mentrestant, en un cap de setmana que tindrem núvols abundants i farà més fred. Avui encara dominarà el sol amb temperatures que no varien gaire respecte a ahir, però demà ja els núvols seran més compactes i la sensació de fred serà més intensa a causa del fort vent de gregal que bufarà alterant la mar de manera notable, amb mar de fons. I diumenge ja esperem un dia fred i gris, amb possibilitat de pluja, en principi poca cosa, però possible pluja. La mar estarà molt alterada, amb mar de fons de llevant de 2 metres d'alçada. El Supermatí torna dilluns que ve, a les 8 del matí, com sempre. Va, que vagi bé, bon dia.